aficionats. Això són els aficionats que no ho compren, i és veritat que, diguéssim, que a vegades els aficionats no tenen cap mena de vot per diguéssim, modificar les estructures del futbol, però és que allà el pressió és unànima, no? I aquí no, però allà sí.
Segurament aquí els aficionats al futbol espanyol pinten zero, i allà pinten molt, justament per aquesta cultura de la qual estàvem parlant abans. Quan va sortir la notícia de la Superliga, va haver-hi manifestacions als carrers davant dels estadis. Els van envoltar els aficionats als estadis protestant contra la Superliga. Aquí vas veure alguna cosa?
Això anava a dir. Old Trafford, crec que Anfield també, milers d'aficionats es van aplegar per protestar. Aquí no es va produir. Per tant, ajuda a entendre la història, no? Com funciona Anglaterra i el pes que tenen els aficionats. Ara, dit això, m'agradaria veure també, tot i que els clubs anglesos es van posicionar ràpidament, el dia de demà, quan els hi faci falta econòmicament, si és que els hi fa falta, perquè crec que tal com ho tenen muntat segurament no els hi faci falta, si és veritat, com deia el CEO de la Superliga, que estan negociant per darrere la possibilitat de sumar-se a la Lliga. Sense ells, jo crec que sense els anglesos, l'invent es cau.
Sí, sí, són els més atractius, clar, serien els més atractius.
Encara que aglutinis francesos, alemanys, italians...
Salvo que després també se sent una competició continental... y después también hay que inventarte un mundial de clubes o un partido entre el campeón de la Premier y el campeón de la Europa continental.
No hay andatas.
A mí me sorprende siempre, y siempre me sorprende con todo, cómo los ingleses son capaces de mezclar tradición con industria. Lo hacen muy bien, lo hicieron muy bien en el tenis con Wimbledon. Wimbledon mantiene la tradición al 100% y es muy rentable, inclusive más rentable que los otros tres Grand Slams. Y eso me parece que, como cuando vemos que el fútbol cada vez más se va desvinculando, y a otros lados con Sudamérica, de la sociedad. Porque cuando, si sigamos una industria y creamos una Superliga que va a terminar siendo lo que hoy es la NBA, que hoy somos fanáticos de los Chicago Bulls porque juega Michael Jordan, pero si mañana nos gusta LeBron, nos pasamos a ser de los Lakers, y no hay un vínculo entre la sociedad y el equipo, sino es una cosa entre los ídolos, sí, sí. O lo que sea, o la camiseta que más te gusta. Y eso me parece que es lo peligroso de la Superliga. Sin embargo, Tony estaba diciendo que vos creías que no se iba a terminar haciendo nunca. Yo creo que vamos condenados a que termine haciendo la Superliga, porque me parece que vamos condenados a un fútbol muy desapegado de la sociedad. Lamentablemente, ¿eh? Porque nosotros todos los cuatro nos criamos de otra manera. Y me duele decirlo.
Entonces cada vez es un negocio.
Me cuesta decirlo, pero me parece que no se genera eso... Ese punto de porque los campos, las entradas cada vez son más caras, cada vez más es más difícil, los chicos tienen muchísimo más entretenimiento de los que teníamos nosotros.
Pero esto en España, Juan. En Alemania el fútbol vale 24 euros. Partidos de la Bundesliga.
Sí, pero son muchas razones, ¿no? No, siempre digo que los chicos, me parece que antes el único era un plan ir al estadio. Era el domingo, juntarte con el sábado, juntarte con...
Pero en otros países todavía está siendo así. Sí.
Ahora ve, amb l'escenari idíl·lic de que són els anglesos que et garanteixen aquests partidassos cada cap de setmana amb competició oberta en base a la meritocràcia, vosaltres no signeu? Com a espectadors? Com a aficionats al futbol? Jo signo, eh? Jo signo. L'espectacle és immillorable.
Sí.
En quant a partits i espectacle, és evident que veuries...
Això ja és el millor. A mi hay cosa que me hace mucha gracia igual al respecto. O sea, siempre dicen, no, necesitamos que los estadios, el campo esté perfecto. Cuando más afición genera el fútbol es como se jugaba en el medio del barro. O no pasaba eso. Cuando ves los partidos de Maradona jugando acá, el Camp Nou estaba lleno y era injugable ese campo.
Bueno, también sería m'agradaria veure com...
diferente, pero quiero decir... No
era tan defensiu tampoc com ara el joc. Ara una part del gran problema que té el futbol espanyol és que veus dos equips de 4-5-1 contra 4-5-1 que a la que un fa un gol i es tira al darrere. Es premia massa el caràcter defensiu.
Deia que m'agradaria veure també com acceptarien clubs grans el perdre, per exemple, a 3 partits consecutius o 4 en una Superliga. Vull dir que això gairebé no passa mai. Pots perdre en una eliminatòria a la Champions, però hi podia haver clubs en una mala temporada que perdessin de 5 partits, no, en perdessin 4 i n'empatessin un.
O ara podria ser, amb aquest Barça, que baixés de categoria.
Per exemple?
Amb aquest Barça col·loques en una Superliga, sí, podria baixar de categoria. Però jo crec que és un canvi de filosofia. Seria un canvi tan bèstia que segurament ens acostumaríem a perdre 4 partits seguits de Lliga i fins i tot el Barça a baixar algun any. Però, jo et dic, escenari ideal, jo signo. Jo el signo.
I no creieu que tot plegat és un pols cap a la UEFA? Perquè recordo que els drets audiovisuals fins al 2027 estan venuts i signats.
Jo també crec que...
Sí, però una cosa
va tot destinat a intentar que la UEFA obri més la mà i reparteixi més i millor el pastís. Jo crec que és la conclusió.
Claro, una cosa es eso, que tiene razón, que también la UEFA utiliza políticamente todo el dinero de todas sus competiciones, como también la FIFA. Ahora la FIFA, leí por ahí que iba a destinar 230 millones de euros para financiar el fútbol femenino. No sé dónde lo leí. Bueno, esa pasta sale de algún lado, ¿no? ¿De dónde sale?
Sí, sí, sí.
Seguramente saldrá del masculino. O sea, son 230 millones que dejarán de repartir el masculino. Que estamos de acuerdo que solamente es algo bueno, sí, pero tranquilamente, pues si no, esa pasta en una Superliga se la comerían directamente todo el masculino. Hay muchas cosas en la industria que se ponen en juego con esto. Que, por ejemplo, el tenis ya pasa. Como juegan hombres y mujeres al mismo tiempo, bueno, los derechos se venden por similar y bueno, y se puede repartir igual cantidad. Si se jugaran en diferentes...
La Superliga ha presentat el pla també per la competició femenina. Ha presentat la masculina i la femenina.
El femenino seria molt interessant que això sucediera.
En aquest cas sí, perquè crec que la Champions masculina, com fins ara, és una gran competició, però la Champions femenina... ¿no? Especialment aquest any...
No, me parece que lo que sí tiene como gran competición son las ligas masculinas, son muy interesantes, las ligas femeninas no tanto. Entonces una Champions, una Superliga Europea femenina...
Això, per això ho dic, clar, seria molt lleminera, sí, sí.
No, perquè puede favorecer el juego y el espectáculo y a la afición también.
En qualsevol cas, no sé si heu tingut la mateixa sensació que aquestes últimes 48 hores, però igual que ja va haver-hi molta gent que va tenir molta pressa en matar la Superliga abans d'hora, també he vist alguna espècie de conclusions, com si ja la sentència fos la panacea, alguns fins i tot comptaven ja amb els diners del Barça. És a dir, al final l'únic que hi ha hagut és una sentència que el que fa és seguir alimentant la, no sé si la polèmica o la problemàtica, però d'aquí a que això hagi estat una llum verda de la Superliga, jo crec que no és real, no?
Bueno, és que jo crec que falta temps. No sé, jo quan es parla de la temporada 2025...
Ah, impossible.
Ostres, ho veig impossible, potser després em menjo...
Sí, ens sorprèn, perquè
paraules,
la meitat de les coses que passen per allà dins no les sabem.
Clar,
aquestes negociacions que segurament s'estan fent a la clandestinitat.
Sí, sí. Mira, volíem anar cap a Itàlia, però se'ns ha fet tard. Potser hi anem demà. Potser anem cap al país italià, a veure com han encaixat. Ja serà 72 hores després de la sentència, com han encaixat aquesta notícia de la Superliga, etcètera, etcètera. Juan Irigoyen, Toni Joan Martí i Francesc Latorre, ha estat un plaer. Com sempre, bones festes.
Igualment.
Moltes gràcies.
Bon Nadal.
Meu-vos, torrons, panetone, el que vulgueu, sempre amb
moderació.
Moderació, sí? I així podeu tornar a qualsevol dia, ara t'ho diràs. Una abraçada molt forta, bones festes, guai.
Bona festa.
Que vagi bé.
Igualment.
Una pausa i de seguida la Volta al Món, la secció de futbol internacional, com cada divendres, amb el Joan Camí i el Jaume Naveira, avui parlant de futbol anglès i d'una sorpresa a Itàlia, un equip que està de moda.
RAC 1. On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us desitja bones festes. Coneixeu-nos a citymobsantboi.com, impulsant una mobilitat més neta.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
A Mogauto Volkswagen no hi ha cosa que ens faci sentir més orgullosos que acompanyar-vos un any més en aquests dies de felicitat. Mogauto Volkswagen us desitja bones festes.
Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connecta automàtics, seminous, per només 27.500 euros, finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 euros. Romauto, concessió Nissan, líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki. A Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni. El geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Pinchazos 24 hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
Preparats? Llestos? A córrer i a passar-s'ho bé! Vine a la cursa de Cap d'Any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food trucks i, a més, amb caràcter solidari. Corre! Tens temps d'inscriure't a la web capdanyrace.cat fins al 28 de desembre. Amb el patrocini de Hyundai Vallpark Motors.
Aquest Nadal, el regal perfecte el trobaràs a Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat, Jeep, Abarth i Alfa Romeo a Barcelona. Aprofita les nostres ofertes exclusives i per temps limitat. Afanya't, només fins a final d'any. Visita'ns i informa-te'n a Auto 88 La Maquinista o explora les nostres ofertes a auto88.com.
Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleben i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble, només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. Consulta condicions. T'esperem a Autoleben a Sant Boi.
RAC 1. Tots som 1.
La volta al món.
16 minuts i la una, territori de futbol internacional. Anem a fer la volta al món amb el Joan Camí. Hola, Joan, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
I amb el Jaume Navero. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Hem de canviar la careta perquè Vitor Roque ja ve cap aquí, del Brasil cap aquí, cap a la Lliga Espanyola, i el tindrem ben a prop aquí a Barcelona. En qualsevol cas, estàvem pendents del que ha passat aquesta nit a Birmingham, en el partit que jugava l'Aston Villa, per saber si l'Aston Villa acabava, com a mínim, i dormia aquesta nit com a líder de la Premier, havia de guanyar. Doncs ha acabat empatant. Aston Villa 1, Sheffield United 1. Ara, per tant, la classificació: Arsenal 39 punts, líder, co-líder l'Aston Villa amb 39, segon classificat el Liverpool amb 38. Ja sol passar això, Jaume, que quan un equip, i amb més d'aquestes característiques, té l'oportunitat de col·locar-se líder, la pifi a casa contra un equip que, si no m'erro, Naveira deu ser dels, dels pitjors equips dels últims anys a la Premier, no?
Sí, bé, portava 8 punts fins avui al Sheffield United. De fet, amb aquest punt ha deixat de ser QE de manera momentània, i ara el que és QE és el Burnley, que també és un dels equips que acaba de pujar. I sí, jo crec que al final, doncs, quan tens aquestes oportunitats, i a més, doncs, ja quan vens, no, de potser haver rendit fins i tot per sobre de les teves possibilitats en duels tan exigents com van ser el del City o el de l'Arsenal, doncs el futbol ja té aquestes coses, no? Segurament jo crec que els jugadors del Vila, sabent que podien ser líders, o almenys dormir líders, per primer cop en 24 anys, perquè el Vila no és líder de la Premier en cap circumstància des de fa 24 anys, doncs bé, jo crec que al final tothom, no, té ganes de complir. Jo crec que també al final l'entorn, doncs, una mica et pot escalfar una mica el cap, no? Fent-te veure que el que pots aconseguir és una cosa molt gran, encara que no sigui res definitiu. I bé, doncs avui el Vila no ha aconseguit guanyar, però almenys, mira, amb un gol d'un jugador que és molt bo però que és suplent al Vila, com és Nicolò Zaniolo, doncs han aconseguit salvar un punt a casa contra el Sheffield United.
Demà la jornada comença a partir de 2:15 del migdia. West Ham Manchester United és el primer partit. A les 4 hi ha uns quants partits. El Newcastle, per exemple, juga al camp del Luton, i el Tottenham rep a casa l'Everton, per destacar-ne a dos. Però és clar, a 6:45 hi ha un partit que dius, mira, a 4:15 juguen, per exemple, aquest partit ajornat de la Lliga Espanyola, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, però a 6:45 hi ha un dels partits de la temporada. Jo tinc moltes ganes de veure aquest Liverpool de Jürgen Klopp, que ha anat evolucionant i que aquesta temporada torna a ser un gran Liverpool, contra tot un Arsenal que, amb el respecte del Manchester City, ara mateix és un dels candidats a guanyar la Lliga, igual que el Liverpool. Jo crec que hem de posar-lo en aquest grup de candidats.
Sí, a més és un duel interessant, perquè venim d'un Liverpool que probablement ha estat l'equip que millor ha pressionat els últims anys. De fet, ha fet de la seva pressió al seu mitja punta, com deia Jürgen Klopp, amb aquest gegenpressing que hem parlat alguna vegada, i ara, curiosament, és l'Arsenal, des del meu punt de vista, l'equip que millor pressiona. L'altre dia contra el Brighton va ser un escàndol el nivell de pressió d'aquest equip, el nivell de compromís, el nivell d'interpretació, no només amb la pilota, que és evident que ja fa molts anys que la cuiden i que cada cop són millors, però jo crec que per valorar si els equips estan ben treballats o no, sobretot cal veure la seva fase sense pilota, el compromís que tenen els jugadors allunyats de la pilota, si recuperen la posició, el replegament que fan. És un partidàs, serà un ritme altíssim, és a dir, crec que acostumats a veure partits de la Lliga Espanyola i altres lligues, el partit de demà pot semblar un altre esport, però crec que estem davant de dos dels equips que millor han pressionat i que actualment millor pressionen del món.
Vols dir alguna cosa breument, Naveira, d'aquest partit?
Bé, doncs que jo crec que l'Arsenal, a diferència d'altres temporades, visitarà Anfield, no? Sabent que realment, doncs, pot treure un bon resultat i deixar una imatge millor, doncs, de la que havia deixat en anys anteriors, on jo crec que l'Arsenal, doncs, havia tingut algunes visites una mica massa complicades, no? A Anfield, davant un equip de Klopp que hi ha hagut moltes temporades, doncs, que a alguns grans els ha passat per sobre quan ha hagut de jugar aquests partits. I bé, doncs, baixes, alguna baixa important pel Liverpool, perquè sembla que McAllister no hi serà, i el que veurem si hi és o no és Gravenberch, que està sent un jugador que, si entra a l'11 titular, doncs és un futbolista que en aquest treball de pressió, precisament, i de abarcar molts metres, doncs et pot donar moltes coses. També la baixa lateral esquerra important de Robertson, però bé, jo crec que Tsimikas, doncs, la veritat és un bon jugador per substituir-lo.
El dia 24, és a dir, diumenge a les 2 del migdia, hi ha un Wolverhampton-Chelsea. Diries que és un partit, mentre fas el sopar, una veira per mirar de cua d'ull? És interessant aquest Wolverhampton-Chelsea?
Sí, jo crec que sí, perquè al final el Chelsea, doncs, o sigui, sobretot ho diria per la banda del Chelsea. El Chelsea, al moment, no està traient grandíssims resultats, o sigui, està a mitja taula, però jo crec que és un equip que està fent coses bé i que segurament, doncs, sobretot a l'inici de temporada, doncs, li va jugar molt en contra la seva manca de gol. I va un camp que sempre és difícil, no? O sigui, guanyar a Wolverhampton no és gens senzill. Aquest any, doncs, Gary O'Neill és l'entrenador que ha agafat les regnes de l'equip, que l'any passat, doncs, va ser qui va pujar al Bournemouth. Així que, bé, jo crec que un partit de la Premier, i més en aquestes dates, doncs sempre, encara que sigui a cua d'ull, com dius, cal estar atent.
I després, dia 26, Boxing Day, que avui s'ha anunciat que l'any que ve no hi haurà partits per Nadal, per aquestes dates. Em sembla que cauen dimarts, dimecres i dijous i no n'hi haurà. Per tant, gaudiu-lo aquest any. Els partits a 2:15, Newcastle-Nottingham Forest, a les 4, Bournemouth-Fulham, Sheffield United-Luton. Diguéssim que...
Aquest no seria gaire...
Els tres primers no serien gaire...
aquest darrer, sobretot.
I aquest últim no sí. Seria el més
café interessant. Café per avui, cafeteros,
sí,
aquest,
eh? Sí, sí. I després, a 2:15, Burnley-Liverpool, i a les 9 sí que hi ha un Manchester United-Aston Villa. Home, el dia 26 ja, quan no pots més camí, quan estàs allà al sofà i dius... Sí que ja no puc menjar més torrons, eh?
Sí, et posaries qualsevol cosa, doncs si hi ha futbol i hi ha Premier, doncs benvinguda. Sí, crec que és una lliga que, a diferència d'altres, ostres, gairebé tots els partits tenen el seu què, per una qüestió de ritme, pel perfil de jugadors que hi ha, pel nivell, així que tenint en compte que només hi ha aquesta competició gairebé aquests dies, crec que és interessant. Si fos una altra lliga et diria buf, potser costa una mica més, però en el cas de la Premier endavant.
Tu volies destacar algun partit més d'altres lligues? Què hi ha per veure aquest Nadal també a casa?
Doncs mira, demà passat, el diumenge, hi ha a Turquia un partit entre el Fenerbahçe i el Galatasaray. Els dos arriben com a líders, empatats a punts. La veritat és que està sent una cursa per la Lliga apassionant entre els dos. El que arriba a líder és el Fenerbahçe, amb 43 punts. També té els mateixos el Galatasaray, i només per la diferència de gols l'està superant. I bé, doncs, un altre partit interessant, que serà ja pel dia 26, si no recordo malament, el mateix dia del Boxing Day, de fet, a Bèlgica, doncs, és l'Unión Sant Gilois contra el Bruges, un Unión Sant Gilois que des que va pujar a primera divisió fa dues, tres temporades, doncs, ha estat lluitant per la Lliga tots els anys, i bé, doncs, volen que la tercera vagi la vençuda, i jugant contra el Bruges, que a les temporades més recents, doncs, ha sigut el gran dominador de la Lliga, i que ha fet el primer any que l'Unión Sant Gilois va poder lluitar pel campionat, que va ser la temporada 21-22, doncs el Bruges li va acabar traient la Lliga, en certa manera, doncs, perquè la Lliga belga té unes normes una mica especials, no? Quan s'acaba la fase regular, arriba als play-offs, i als play-offs els punts es divideixen per dos. I l'Unió Sant Gilois, doncs, no va acabar tenint un avantatge tan gran com el que tenia en un inici, i el Bruges, doncs, el va acabar atrapant i li va guanyar la Lliga.
Això, a d'altres països també hi ha Lliga a Itàlia, no per Nadal, però sí que n'hi ha, per exemple, entre avui i demà, i juga el Bologna a les 3 de la tarda demà contra l'Atalanta. El Bologna, que és la gran sensació, l'equip de moda a Itàlia. Tinc la sensació que hi ha un equip de moda a cada lliga aquest any, no? Cada gran lliga europea. I a Itàlia és el Bologna, que és cinquè ara mateix, amb 28 punts, lluny dels primers classificats, però a dos de la Fiorentina, a dos de la Lliga de Campions, i l'entrena ja, Joan, Thiago Motta.
Sí.
Thiago Motta és l'entrenador. És l'equip de moda només pels punts o no?
No. He de reconèixer que jo no l'havia vist, m'he hagut de posar al dia i m'ho he passat molt bé. Per començar, Thiago Motta està boig, en el bon sentit de la paraula, perquè a més ell, des que va començar la carrera d'entrenador, que va passar pel sub-19 del Paris Saint-Germain, després també ha anat a Itàlia, ell quan comença la seva carrera com a entrenador diu que el futbol evoluciona cap a un porter que juga al mig del camp. De moment no s'ha atrevit a fer-ho, però sí que s'està atrevint a fer una cosa que tampoc em sembla, en comparació amb posar un porter al mig del camp, que és a llegir les formacions d'esquerra a dreta. Ell juga amb un 2-7-2 d'esquerra a dreta, és a dir, un lateral i un extrem, 7 jugadors per dins, comptant el porter i el davanter, més els migcampistes, i els altres dos a l'altra banda.
Ja no li ha comprat ningú això, que dius, no?
Quan ho va explicar, doncs, òbviament, la gent se'n enreia.
Se'n fotia, sí.
Però, més enllà d'això, que no deixen de ser un número en un terreny de joc, a mi m'agrada molt, és un equip que, el que he pogut veure, doncs, és un equip molt ofensiu, és un equip que vol tenir la pilota, és un equip que té diferents patrons. Per exemple, allò que fa el City amb Stones és central quan no té la pilota, és pivot quan té la pilota, això ho fa constantment, moltíssima mobilitat de jugadors, un equip molt jove, han fitxat molt bé, és el segon equip que més corre de la Lliga per darrere de la Lazio, el jugador que més corre, que és el mitja punta, Lewis Ferguson, el tenen ells, vull dir, és un equip molt jove, molt dinàmic, i que de moment jo crec que els ha convençut a través del missatge, i de moment està funcionant. Crec que els hi falta gol, perquè no n'han marcat gaires, però en canvi són el tercer equip menys golejat de la Serie A, només per darrere de Juventus i Inter. És a dir, paraules majors. Per mi un tècnic de veritat, que crec que els pròxims anys pot ser un dels tècnics de moda en una, bé, en un gran equip de les cinc grans lligues, sens dubte.
Mm-hmm. Bona radiografia del Bologna feta al camí, però, Naveira, de Thiago Motta tampoc t'esperaries, no? Potser aquest futbol ofensiu que ens descriu el camí.
Sí, però ja saps que moltes vegades hi ha contrastos molt grans entre la carrera d'entrenador i la de jugador, no? De fet, fa poc jo escoltava una entrevista de Gennaro Gattuso, jo crec que pel magazín de l'Europa League, oficial de la UEFA, ara que està al Marsella, i ell mateix ho deia, no? Que jo de jugador doncs era una cosa i d'entrenador doncs soc una altra. Hi ha molts casos així, no sé, també en el seu dia, és veritat que amb el pas de la seva carrera, no? Roberto Mancini es va anar refinant, no? I la Itàlia que va guanyar l'Eurocopa era una Itàlia que jugava molt bé i molt maco al futbol. Però Roberto Mancini, que era un fi estilista com a davanter, doncs després com a entrenador no va ser el mateix, no? Però bé, Thiago Motta doncs és un entrenador que realment des de l'inici de la seva carrera ha tingut aquesta proposta i que amb el Bologna ha tret uns resultats molt bons, eh? L'any passat va ser novè, de fet era la seva millor posició en Lliga dels últims 11 anys pel Bologna, i compta perquè hi ha un altre nom conegut també una mica que està com a cervell de l'equip, no? O com a cervell des dels despatxos, que és Marco Di Bayo, que en el seu dia va ser jugador del València i que...
Bon cervell!
El seu millor moment a la seva carrera futbolística va ser el Bologna, que va fer molts gols allà, i la veritat és que ha fitxat jugadors, bons jugadors, coneguts a la sèrie com Salemakers, que venia del Milan, Freuler, que va estar molts anys a l'Atalanta, Calafiori, que és de la cantera de la Roma, però també ha portat bons futbolistes a lligues menors, com Dan Endoye, que ha jugat molt bé aquest any, que ha arribat des del Basilea, Nicola Moro, que ha vingut des de Rússia, i jugadors de la lliga holandesa, Beukema, que és titular indiscutible, que ve de la Zeta, Jesper Karlsson, que ara està lesionat, però que és un jugador que jo crec que pot ser important en algun moment, i també el fill de Pierre Van Hooydonk, Sidney Van Hooydonk, que venia del Heerenveen, o sigui, que bon treball també, com diem, des dels despatxos.
Demà a les 3, aquest duel directe per jugar a competicions europees, Bologna a Atalanta, el líder juga a les 6 a casa contra el Lecce, avui recordo que el Milan ha empatat 2-2 contra el CUE, contra la Salernitana, per tant això pot ser ja un duel Inter-Juve d'aquí fins a final de temporada. La Juve juga a 1:45 al camp del Frosinone, i a 3:45 hi ha un partidàs, Roma-Nàpols, el partit de la jornada. Per tant, a 4:45 Atlètic de Madrid-Sevilla, 6:45 Liverpool-Arsenal i a 9:45 Roma-Nàpols. Per qui no sàpiga què fer, ja té la tarda i el vespre arreglat. Anem tard, però va, amb 30 segons cada un, quin jugador farà la volta al món d'aquí a uns anys, Camí?
Leni Yoro, central del 2005, juga al Lilla, a França, és francès, evidentment, molt complet, bona sortida de pilota, personalitat, contundència en els duels, de fet l'altre dia va jugar contra Kylian Mbappé i ha sigut dels pocs centrals que l'ha controlat força bé, tenint en compte qui és Kylian Mbappé, i jo diria, ja es parla de fet, que és el pròxim gran central francès després de Saliba, el central de l'Arsenal.
Yoro, eh?
Leni Yoro, 2005, 18 anys.
I el teu, Naveira?
Doncs mira, jo em quedo amb un que podria fer parella amb ell, perquè és central esquerra, també de la Lliga Francesa, Januel Velocian, també del 2005.
És ràpid o no?
I sí, i tant, i porta pràcticament un any jugant regularment amb el Rennes, tant a la Ligue 1 com a l'Europa League. És un futbolista que es posiciona molt bé, que és fort, que té molt bona lectura defensiva i és un bon corrector, i ja dic, cada cop més important el Rennes, que és un dels equips que millor juga a França.
Doncs queda apuntat Velocian i Yoro, dos centrals francesos que apunten manera segons el Camí i el Naveira. Nois, gràcies, eh? En parlem la setmana que ve. Setmana que ve, 29 de desembre, l'última volta al món, l'última secció de futbol internacional de l'any. Una abraçada, Naveira.
Vinga, bona nit, una abraçada.
Adéu, Camí, fins ara.
Bona nit.
Una pausa, res, l'última del programa, i de seguida tornem per sentir les reaccions de la victòria del Barça de bàsquet avui a la pista del Salgiris. Molt, 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 molt important avui la victòria del Barça a l'Eurolliga. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Ocasión Plus volem que les teves il·lusions es facin realitat. Ocasión Plus. Bones festes.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat.
Un 14 d'abril de 1927, el primer cotxe Volvo sortia per les portes de la nostra fàbrica de Gothenburg. Des de llavors, els nostres valors han perdurat al llarg dels anys, com la teva fidelitat. Que segueixis al nostre costat és la millor satisfacció. Tu i la teva seguretat són el més valuós per nosaltres. Per això Volvo són els cotxes amb la vida més llarga. Bones festes. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
A SEAT Catalunya Motor volem recordar-te que un any més hi serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024 a SEAT Catalunya Motor continuarem al teu costat. Molt bones festes.
La una en punt, temps pel bàsquet. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Les sensacions no han tornat, la vida segueix igual pel que fa al joc, però com a mínim, Dani, el Barça passarà el Nadal després d'una victòria davant, això sí, l'antepenúltima, el Salguiris.
No ens podem enganyar, el Barça segueix sense carburar, segueix sense trobar lideratges sòlids, llevat de Vesely, sense trobar un llibre d'estil al qual basar-se per mantenir una línia regular. Però com a mínim és molt millor treballar des de la victòria que des de la derrota, i més després del que provoca, en termes de classificació, la victòria assolida avui als Alguiri Arena, 80-85. La clau, una dada, 28 punts rebuts al primer quart, 29 al segon, 22 al tercer i 7 a l'últim. L'equip ha despertat aquesta vegada si hi ha temps, i els punts de la Provítola, la maduresa de Vesely i els rebots de Parker providencials han acabat donant la victòria al Barça. Un triomf així d'important per Roger Grimau.
Bueno, importantíssima per els últims dies que portem. Jo crec que era molt, molt important avui guanyar. Crec que hem fet bastant bon joc a la primera part. A nivell ofensiu hem estat molt bé, a nivell defensiu, tot i tenir bones defenses algunes, han sigut perquè ens ha faltat tancar al final el rebot, però a la segona part crec que hem estat molt millor, ens han notat 13 punts els últims 15 minuts, que ha fet que ha sigut el que ens ha donat la victòria.
Una lectura del joc que dèiem al principi, que també ha fet el vestidor, com a mínim, així n'és conscient Nicola Provítola.
Tenemos que volver, ¿no?, a confiar, volver a creer en nuestro juego y... Nada, esta victoria nos tiene que servir para aprender. Siempre tuvimos la confianza, ¿no?, en nosotros, la esperanza en querer ganar el partido, ¿no? Jugamos con mucha energía durante todo el partido, con aciertos, errores, pero creo que el equipo siempre estuvo conectado y...
Per cert, avui de nou, Billy Hernán Gómez a la banqueta, els moments clau. Per davant d'ella, la rotació Nagy. I insistim, més encara important pel que fa a la classificació, i és que aquest triomf torna a situar segon al Barça, empatat amb la Virtus, amb millor bàsquet a Baraix Blaugrana, i obre forat amb la quarta plaça. Ara, Nadal a casa, i el proper compromís, el 27 de desembre, atenció, a Màlaga davant Unicaja.
Partit de la penúltima jornada de la primera volta. S'estan definint, de fet, ja, Dani, les places de Copa, unes places on tot fa pensar que no hi serà el bàsquet Girona després de la derrota d'avui.
A Bilbao ha perdut 80-74, i això fa que els gironins se situïn amb 7 i 8 per primera vegada, com dèiem abans, en tota la temporada. Té balanç negatiu el Girona, 12è a un partit del tall, però que a més té el pitjor bàsquet a vera general, atenció, dels 15 primers equips. Per tant, en empats pot sortir perdent en quasi bé tots els casos els gironins, i això que avui hem protagonitzat un gran segon quart, reaccionant al primer bé, però acabat sucumbint a la segona part. Compte, a la sala de premsa, de nou, Salva Camps ha criticat la quantitat de tirs lliures llançat per Bilbao. De fet, estadística calcada la setmana passada, 30 l'equip rival, 18 el Girona. Ha estat crític Camps amb la diferència en el criteri arbitral.
Este contacto por aquí sí, el contacto por allí, pues el mismo contacto, ¿no? Dureza, por supuesto, vamos a jugar duros todos, pero yo digo, me sabe mal decir esto porque Bilbao ha hecho un gran partido y se merece claramente pues la victoria, esos condicionantes nos afectan.
De la resta de la jornada, pels interessos dels catalans a la Copa, mala notícia la victòria del Gran Canària, però bona la derrota del Tenerife, que iguala a balanç al Girona i deixa el Manresa dins de la zona de Copa del Rei. De fet, són molt bons resultats pel Joventut de Badalona, que demà, si guanya el Madrid, empatarà la cinquena posició amb Múrcia i amb Granca.
És el partit destacat de demà, 6:45, en directe al Superesports, a l'Olímpic, aquest Joventut Real Madrid.
Sí, és un repte absolutament majúscul, però de fet que donaria un gran premi aquest que dèiem d'arribar a la penúltima jornada amb una molt bona posició dins del top 8, però compta amb els condicionants. Visita el millor Madrid dels últims anys, és a dir, ha guanyat 30 dels 32 partits oficials que ha disputat. I la penya torna a patir per les lesions. Avui hem sabut que Guillem Vives torna a ser baixa per una fractura. Un dit de la mà ha estat intervingut avui mateix, sense Miguel Allen, amb Deshaun Thomas fora per ser descartat i en Kenny Cherry jugant l'últim partit segons contracte. En qualsevol cas, compte demà amb l'ambient a Badalona. Poden haver-hi 11.000 persones en una de les millors tardes de la temporada a l'Olímpic.
A veure si és així. Tot això a la Lliga CB, a la Lliga Femenina, compta amb la derrota avui del Barça-Sant Feliuenc.
Molt dolorosa, Gerard. 59 a 58 a la pista de Benvibre, que havia perdut tots els partits fins ara, 12 de 12. Són ja 6 derrotes seguides de les d'Isaac Fernández, que avui ha competit amb una llista de 9 jugadores i que malda per reforços. Condemnat per les lesions, l'equip suma 4 victòries i 9 ensopegades, molt diferent a la situació, evidentment, a la temporada passada d'aquestes alçades. L'últim partit de l'any, dissabte que ve, al Palau Blaugrana contra el campió de Copa, el Saragossa.
I abans de tancar, un punt de bàsquet, un darrer punt de bàsquet, i és que el Baxi Manresa té nou president.
Ha estat elegit avui Josep Maria Herms, després de la presidència de transició d'Albert Cots. Ha acordat avui també enjuntar una sessió extraordinària d'accionistes per al 30 de gener a fi d'aprovar una ampliació de capital. El principal repte d'Herms, empresari de Santpedor, que ja estava a l'executiva de Cots, en el seu primer discurs ho ha dit un element central, la renovació del nou Congost, que espera que sigui un referent.
Sis minuts per sobre de la una, ho deixem aquí. Demà tornem, demà abans de les festes de Nadal, últim t'ho diràs, a partir de les 11, aquí hi serem. Abans, doncs, el Via Lliure, a partir de les 10, és Nadal al món, amb el Jordi Basté i companyia, i també, evidentment, amb la redacció d'Esports. Al Súper, a partir de les 4, hi haurà Súperesports també, amb aquest partit entre el Sevilla i l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Madrid-Sevilla Metropolitano, a 6:45 d'aquest Liverpool-Arsenal. En fi, que no para això, no para. Demà hi tornem i a partir de les 11 i seguirem aquí al T'ho diràs per comentar l'actualitat esportiva. Que vagi bé, fins demà.
T'ho diràs.
Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1:07. Creix la pressió sobre Javier Ortega Smith perquè dimiteixi després que aquesta tarda el cap de files de Vox a l'Ajuntament de Madrid hagi llançat una ampolla de plàstic a la cara del portaveu de Més Madrid, Eduardo Rubiño, durant un ple. L'inici de la discussió ha estat un enfrontament amb el PSOE per la banda terrorista ETA i aquesta nit el regidor ha dit en declaracions a la cadena SER que aquest episodi deixa en evidència el propi Ortega Smith.
Se me ha girado, eso es lo último que ha pasado, y me dice... Ahora llora. Igual no se lo diría a otra persona, se lo dice a una persona que a lo mejor es considera que es menos hombre que él, porque ese ahora llora, quizás es porque yo no mido 2 metros como él, porque piensa que yo no me voy a levantar y le voy a partir la cara. Y yo creo que denota una masculinidad muy acomplejada.
El PSOE, Més Madrid i fins i tot el PP, a través de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han exigit la dimissió d'Ortega Smith, que ha negat l'agressió, per ara es manté ferm i diu que no pensa plegar. De la plana internacional pas endavant a les Nacions Unides per impulsar l'enviament d'ajuda humanitària a la franja de Gaza. Després de dies de negociacions intenses, la resolució s'ha aprovat amb 13 vots a favor i l'abstenció dels Estats Units i també de Rússia. Tot i això, l'ONU continua sense posar-se d'acord per demanar un alto al foc al conflicte al Pròxim Orient. El principal escull ha estat precisament el veto de Washington a aquesta proposta. El Kremlin, per la seva banda, acusa els nord-americans de fer xantatge per satisfer els seus interessos i els d'Israel, Antonio Guterres, el secretari general de l'ONU, insistia en la solució dels dos estats.
Estic extremadament decebut pels comentaris dels funcionaris israelians que posen en qüestió la solució dels dos estats. Per difícil que pugui semblar avui, la solució dels dos estats, d'acord amb les resolucions de l'ONU, el dret internacional i els acords interiors, és l'únic camí cap a una pau sostenible.
El Consell de Seguretat s'ha reunit 6 vegades des del 7 d'octubre per parlar del conflicte i només en una ocasió ha pogut consensuar una resolució sense vetos per demanar pauses humanitàries urgents a la franja. De tornada a casa nostra, pel que fa a la mobilitat, aquest dissabte hi ha canvis de circulació a l'eix transversal a Osona. La Generalitat restablirà la circulació de camions de més de 30 tones entre Sant Sadurní d'Osormort i Espinelves des de dilluns, que no podien passar-hi perquè es van detectar problemes estructurals al viaducte en sentit Vic i en sentit Lleida, i finalment tots els camions, vagin cap on vagin, passaran pel pont pel sentit Girona. Amb aquesta actuació només quedaran afectats els transports especials de més de 4 metres d'ample, que hauran de circular custodiats pels Mossos d'Esquadra. En paral·lel, la Generalitat treballa per determinar l'abast de la incidència. De moment, no concreta quan duraran les obres, però apunta que aniran per llarg. I encara un últim apunt, perquè aquest dissabte RAC1 celebra l'Es Nadal al Món. L'emissora celebra juntament amb els oients les festes de Nadal amb un gran acte radiofònic al Palau de la Música Catalana. A partir de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia hi haurà actuacions musicals, la presència de tota la gent de RAC1 i també moltes sorpreses, actuacions com de Tietz, Figaflaues, Triquell, la Ludwig Band, Julieta o Ginestà. Ara els esports, amb Marc Gironès.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça recupera la segona plaça després de guanyar la pista dels Alguiris per 85-80 en un partit disputat pels de Roger Grimau. Pel que fa a l'ACB, el bàsquet Girona ha caigut contra el Bilbao per 80-74 i se li complica molt l'accés a la Copa del Rei. En canvi, amb els resultats de la jornada d'aquesta nit, han beneficiat el Joventut de Badalona, que aquest dissabte rep el Real Madrid a 6:45 de la tarda. En futbol, a primera divisió, Atlètic de Madrid i Sevilla disputaran el partit que es va suspendre a principis de setembre per l'amenaça de la Dana, que va afectar bona part d'Espanya. Serà el darrer partit del 2023. Mentre que Pep Guardiola continua fent història en convertir-se el primer entrenador en guanyar 4 vegades el Mundial de Clubs. Ho ha fet amb 3 equips diferents, Barça, Bayern i ara amb el Manchester City després de guanyar el Fluminense per 4-0. És el 37è títol de l'entrenador de Santpedor. Tot això el mateix dia en què Luis Suárez ha oficialitzat el seu fitxatge per l'Inter de Miami per una temporada i es retrobarà amb Messi, Busquets i Jordi Alba als Estats Units.
I el temps aquesta matinada serà més freda que la passada, amb moltes valls i fondalades de l'interior, i el cap de setmana també baixarà la temperatura diurna, amb moltes màximes entre els 13 i els 18 graus. A més, es formaran moltes boires que mantindran el fred i la humitat fins al migdia, especialment a les comarques del Pla de Lleida, i a la resta del país continuarà fent sol i només apareixeran alguns núvols poc importants. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes gràcies, moltes gràcies. Molt amables, bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Gràcia!
Sí!
Blanes!
Sí!
Tortosa!
Sí!
Poble Nou!
Sí!
Sant Joan de Vilatorrada!
Sí!
Tàrrega!
Sí!
Torelló!
Sí!
Santpedor!
Sí!
L'Urdal!
Sí!
Puigsalva!
Sí!
Castellví de la Marca!
Sí!
Figueres!
Sí!
Lesuí!
Sí!
I Guilford, Connecticut!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12:13. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
I al control tècnic, el nostre niño de San Ildefonso, Àlex Arbiol.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Ha sortit un quart premi.
Parlant del Gordo, heu de saber que el jutge investiga Tsunami Democràtic.
No m'ho diguis. El jutge que investiga Tsunami Democràtic li ha tocat la loteria.
Potser li va tocar quan li van donar el càrrec que té ara, però a banda d'això...
Bueno, això sí, demà no feu veure allò de... Ah. Bueno, no, comencem a parlar del Tsunami Democràtic.
No, parlem una mica d'actualitat i tenim que... de fons aquesta mena de possessió infernal que són aquests nens per sota.
És una pesadilla, això.
És un malson. Baixem-ho, si voleu, no passa res.
Baixem-nos una mica, així, però...
No, no ho treguis!
Tanto. Sento,
què ha passat?
Sento un altre nen, el nostre nen, que és Armenteres, bon dia.
No, és que m'ho faig a sobre, perquè...
Ai.
Les 166 sèries de Granollers del quart premi que ha sortit quan marxava el Vesper...
Sí.
34.200.000 euros a la capital del Vallès Oriental.
Ho necessita molt,
però què t'han tocat a tu? Perquè m'ho diu amb una alegria.
Home, perquè suposo que donar aquesta notícia que te sentin directament a
l'Armentera, si guanya 34 milions d'euros, s'ha acabat RAC1, eh?
Jo crec que s'ho fa a sobre, però de nou, una mica. Sí, sí. Se la compra ell, es compra RAC1 per ell.
Hi ha uns bolquers per adults que...
No, però què dius?
Per si això ha de fer sobre, que diu...
Total, que això de moment ha tocat a Granollers, aquest quart premi, que de moment només han sortit quarts premis i cinquens, i falta la cosa grossa, no?
Els cinquens, els quarts i el tercer, ens falta la grossa i el segon.
Bueno, mostreu interès, no feu veure ara que no us interessa.
No, sí.
Me'l gordo, perquè no, jo soc català, jo no vull donar diners a Espanya.
Ja els donem, cada dia donem, juguem 60 milions d'euros que se'n van a Madrid i no tornen.
¿Dónde está mi dinero, señora?
Cada dia.
Cada dia juguem 60...
Mohamed, mira, en aquests moments...